aquests anys?
Abans de 2 anys li tindré que dir, perquè són situacions i la veritat és que se té que agafar i ser conscient i no es pot mentir, se té que explicar les coses. I a vegades els nens petits, contra menys edat, ho poden assimilar millor que quan ets gran. I és millor que li digui jo que no s'enteri per terceres persones.
Gràcies per explicar-nos també doncs, la teva situació i la teva història. Que vagi molt bé.
Bueno, gràcies.
Ha passat uns segons de 2:15 de la nit, però abans d'acabar farem encara una darrera connexió amb aquesta doble manifestació que hem anat seguint des de primera hora de la tarda, una marxa convocada pel col·lectiu Ocup, en aquest cas que ha anat fins a la plaça de la Bona Nova, però que ja ha retrocedit fa una bona estona. Benet Iñigo, bona nit de nou.
Hola, bona nit, Anna.
Explica'ns quina és la situació ara mateix, on sou?
Doncs mira, som a punt d'arribar allà on ha començat aquesta manifestació, a la plaça Lesseps, a les 7 de la tarda. Ara mateix baixem pel carrer l'Avinguda República Argentina, però ja veiem la plaça Lesseps al fons. Una tornada des de les cases ocupades on han pogut arribar aquests manifestants per donar suport. Una tornada que durant el recorregut s'han anat trencant alguns aparadors, per exemple d'entitats bancàries o d'immobiliàries o de companyies d'assegurances, però que més enllà d'aquests desperfectes als aparadors, doncs no ha passat d'aquí, no hi ha hagut cap nou enfrontament amb la policia i per tant sembla que acabarà de manera més o menys tranquil·la aquesta manifestació quan arribi a les 7.
Doncs aquesta és la situació, com dèiem, d'aquesta meitat de les persones que s'han manifestat i, com dèiem ja fa una estona, l'altra meitat la convocada per l'empresa Desocuba, que ja fa una estona també que han marxat de la plaça de la Bona Nova. Tanquem aquí el 9C i, com dèiem abans, i tornarem a les 12 de la nit amb un repàs a aquest inici de campanya. Fins ara.
RAC 1. Wireframe. Crypto trading. Crawl dev, data driven. Entens alguna cosa? Normal. Escoltant la ràdio no ho aprendràs. Visita nucleo.school, l'escola de màsters digitals per entendre el nou món que ja ha arribat. Nucleo. Start up your life.
Blanca, que bé que et veig.
Vinc de Naturhaus, he perdut 4 quilos.
Sí, jo també vull.
Què haig de fer?
Busca el teu centre Naturhaus més proper i demana i cita. O si prefereixes fer-ho des de casa, ara pots tenir les mateixes consultes d'assessorament dietètic i seguiment setmanal a la seva nova botiga online. I et porten els productes a casa.
Entra a naturhaus.es i descobreix el nostre servei online o truca al 902 15 14 14.
Vols descobrir el cultiu tradicional de l'arròs, les oliveres mil·lenàries o fer un tast de vi a les catedrals del vi?
Prefereixes recórrer senders vora mar o que t'endins en el Parc Natural dels Ports?
O recórrer el riu Ebre amb caiac o els tradicionals llaguts?
Tot això i més en un entorn rural declarat Reserva de la Biosfera. Visita terresdelebre.travel/experiències i inspira't.
Terres de l'Ebre, Reserva de la Biosfera.
Encara no saps qui s'ha de fer càrrec de les avaries de la teva casa de lloguer? Fes-te de Legalitas i un expert t'ajudarà a resoldre-ho. 900-100-608. Legalitas, i endavant amb la teva vida.
Estàs nerviós, irritable o desanimat? Calma, pren Ansiomet. Ansiomet, amb triptòfan, llúpol i vitamines del grup B, contribueix al funcionament normal del sistema nerviós. Ansiomet, consulta el teu farmacèutic o dietista.
RAC més 1, podcast.
RAC més 1 i Sexy Dream presenten Què és per tu una revolució sexual?
Revolució sexual? Ostres, tenir llibertat de decidir, de fer una mica el que vulgui, de triar, d'experimentar.
Que no jutgéssim els altres tan fàcilment quan parlen de sexe.
Revolució sempre és algo diferent i nou, no? No tindre cap tabú quan fas el que et dona la gana, sense ànim.
Per mi la revolució sexual passa per deixar de reprimir-se el cos.
La revolució sexual, el podcast de sexe a RAC més 1.
Amb Rosana Carceller
i en Alfonso.
Escolta a l'app de RAC1 i a RAC1.cat.
RAC més 1.
Tots som
més
1.
Amb SexyDream.es, el sexe no té tabús. Descobreix joguines eròtiques per a tothom, kits eròtics per compartir, llançaria i una pila d'idees sexis i atrevides per innovar i gaudir del sexe com mai. Compra a SexyDream.es i rebràs la teva comanda en 48 hores. No esperis més i obre la porta al plaer amb SexyDream.es.
10 i 34 minuts.
Tantes coses a dir.
diràs, amb Aleix Pariser.
Bona nit. Avui prevec que ens ho passarem bé. Prevec, per com està la redacció d'Esports. És dijous 11 de maig del 2023. Benvinguts al Tu diràs. Avui, al programa, entrevistarem José Lumato, davanter de l'Espanyol, quan només queden 3 dies per un dels derbis més decisius de les últimes temporades. Hem estat a la ciutat esportiva Dani Jarque, on s'entrena habitualment l'Espanyol, i hem xerrat una estona amb José Lu del Barça, de la possibilitat que siguin campions a l'RCD Stadium, de la situació delicadíssima en què està l'Espanyol, d'un possible descens a segona i també de la seva gran temporada. És un dels màxims golejadors de la Lliga. De fet, és el Zarra de la Lliga, porta 14 gols, és el golejador de nacionalitat espanyola que més gols ha fet aquesta Lliga, José Lu Mato. Està només 5 gols de Lewandowski, que en porta 19 i és el pichichi de la competició. I a més, José Lu té una peculiaritat, és l'únic jugador que ha marcat el Camp Nou en Lliga aquesta temporada. L'altre gol que ha encaixat Ter Stegen en Lliga al Camp Nou se'l va fer Araujo, en pròpia porteria durant el Clàssic. Per tant, José Lu és l'únic futbolista que ha aconseguit batre Ter Stegen aquesta temporada en Lliga al Camp Nou. D'aquí uns minuts en parlem de tot plegat amb el davanter de l'Espanyol aquí al Tu diràs. De seguida escoltem aquesta conversa que hem mantingut amb José Lu, tant el Joan Camí com servidor de vostès. Després farem tertúlia amb Maria Fernández Vidal, Anaïs Martí i Àlex Pintanel. En clau Barça explicarem per on passen els plans de futur per substituir Sergio Busquets. I atenció que tenim novetats sobre el futur de Dembélé. Pel que sabem, a RAC1, el Barça ja li ha plantejat una proposta de renovació al extrem francès. En temps de tertúlia, la Marta Ramon ens ampliarà aquestes informacions i també ens dirà que Sergi Roberto ha superat ja la lesió i que tornarà a la convocatòria aquest diumenge pel derbi. Veurem quants minuts té, si en té, però com a mínim Sergi Roberto serà a la convocatòria aquest diumenge per enfrontar-se a l'Espanyol. I a més, seguirem parlant de la figura de Sergio Busquets. Hem quedat amb Josep Nilsson, migcentre brasiler del Barça, abans de Busquets, va ser un dels migcentres abans de l'aparició de Sergio Busquets. Ara és al Brasil, treballant també en el món del futbol, i li volem preguntar, a banda de per Busquets, per Deco, que va ser company seu al Barça i que ara assumirà la direcció esportiva del Club Blaugrana. I al tram final del programa vindran els personatges del Bermúdez i avui farem un bàsquet amb vena molt especial, amb el Marc Mundet i el Xavi Ballesteros, perquè estem a una setmana de la Final Four de Kaunas, amb aquest Barça-Madrid de semis a l'horitzó, i en volem parlar, i molt. I a més, avui és un dia especial, 11 de maig, fa 20 anys que el Barça va aconseguir la primera Eurolliga de la seva història al Palau Sant Jordi. Després en parlarem amb el Mundet. Molta teca avui al Tu diràs, a la nit esportiva de Catalunya. Abans d'entrar en matèria, però, actualitzarem 4 partits que tenim en directe. Una gentada de por a la taula de l'estudi de RAC1. Mira, us saludo a tots. Hola, Miquel Agut.
Bona nit, Aleix Pariser.
Dani Aguilar, què tal?
Hola, Aleix Pariser.
Molt bona nit.
Bona nit. Marc Mundet.
Hola.
Hola, bona nit. Després l'especial bàsquet també, eh?
Avui sí,
ens passarem bé, ens ho passarem bé. Hola, Xavi Puig.
Hola, bona nit.
Què tal? Bona nit. A veure, coses que tenim en marxa. L'Europa League, les semis, partits d'anada. Agut, com van els partits?
Doncs mira, a l'Europa League comencem a Turí, queden 11 minuts pel final. Juventus 0, Sevilla 1, gol de Nesiri. De moment, l'únic equip capaç de guanyar el Sevilla de Mendilibar, el Girona de Mitchell, la resta d'equips hi estan perdent. I ara està guanyant el Sevilla al camp de la Juventus en l'anada de les semifinals de l'Europa League, la seva competició fetitxa. Ha marcat en Nesiri la primera part, també han substituït Ocampos a la primera part, però diuen des de Sevilla que no és res greu i que podrà acabar la temporada. A l'altre partit de l'Europa League estan jugant la Roma i el Bayer Leverkusen, també 11 minuts pel final. Roma 1, Bayer Leverkusen 0. Està guanyant l'equip de Mourinho contra el de Xavi Alonso, o sigui, l'entrenador del Madrid quan jugava, quan Guardiola entrenava el Barça, amb un dels seus deixebles a la gespa i segurament un dels jugadors que més ràbia feia el barcelonisme en aquells moments. Mourinho, entrenador, Xavi Alonso, entrenador, l'un a la Roma, l'altre al Bayer Leverkusen, a l'anada, està guanyant la Roma, quan queden 11 minuts pel final, tot això a l'Europa League.
A la Conference League també tenim avui les semifinals.
Sí, Miquel. Senyor, a la Conference League s'està jugant quan queden 9 minuts pel final. Un West Ham 2, AZ Alkmaar 1, l'equip neerlandès. Guanyava per 0-1, dos gols en pocs minuts de l'equip londinenc. Col·loquen aquest avantatge mínim pels Hammers al marcador a 9 pel final. I també s'està jugant el partit entre la Fiorentina i el Basilea, 9 pel final, empat a 1 entre italians i suïssos.
Tot quedarà obert, amb aquests marcadors per les tornades, que són dijous de la setmana vinent. Escolta, ja que ets aquí, del Girona, alguna novetat de cara a aquest partit de dissabte? Dissabte 2 del migdia, recordo, que ha estat molts dies sense haver-hi lliga. Dissabte 2 del migdia, Reial Societat Girona, Noeta.
Doncs hi ha un dubte important. Avui ho ha verbalitzat Michel a la roda de premsa prèvia. Tati Castellanos, per culpa d'un esquins al turmell, és dubte. Segons l'entrenador, ja veurem, fins i tot, perquè com que la convocatòria la sabrem demà, si viatja amb l'equip o si no acaba d'estar fi ni girar rodó, el deixen a casa perquè no prengui més mal. Hi ha un altre dubte, tot i que si entra a la convocatòria segurament tindrà pocs minuts, com el de Yangel Herrera. Fa molts partits que es baixa, però ja està fent part de la feina amb la resta de companys i podria fins i tot entrar a la llista per jugar al partit a Donosti de dissabte a les 2.
Demà serem pendents, doncs, d'aquests dubtes. Hem tingut avui al vespre Champions d'handbol i el Barça, Xavi Puig, ha posat un peu a la Final Four.
Sí, un no, gairebé els dos, perquè ha guanyat per 30-37 a la pista del GOG danès el partit de dels quarts de final de la Champions. 7 gols de diferència que haurà de fer bons a la tornada que jugarà dijous que ve al Palau Blaugrana. Un Barça molt encertat en atac, amb 8 gols de Sindrić, 5 de Fàbregas com a màxims golejadors. A la porteria Nielsen ha acabat amb un 30% d'aturades i Gonzalo, en la poca estona que ha sortit, ha aturat 5 dels 8 llançaments que li han fet. Dikamem ha protagonitzat l'ensurt als últims minuts de la segona part, quan ha hagut de marxar lesionat. Finalment no sembla que hagi de passar d'una forta rampa al bessó. Avui també s'ha jugat en aquests quarts de final anada de la Champions al vespre en 29, Kielce 29.
La setmana que ve al Palau Blaugrana, dijous que ve al Palau Blaugrana a la tornada a 3:15 del vespre. Allà hi serem per certificar que el Barça passa un any més a la Final Four i optarà, si no hi ha res nou, optarà a la tercera Champions consecutiva, el Barça d'Antonio Carlos Ortega. Avui ha hagut bàsquet, Lliga CB. Mundet, com li ha anat a la penya?
Doncs mira, ha perdut 77-86 de nou a casa contra el Baskonia, en un bon partit de bàsquet, on el Joventut ha arribat a guanyar de 10 a la primera part, però la que el Baskonia ha estat capaç de desplegar tot el seu potencial. No hi ha hagut manera de seguir el ritme que han imposat els de Peñarroya. És la tercera derrota seguida del Joventut, que es desinfla la Lliga. Tots aquells que mireu els resultats del Joventut veureu que diuen que és la quarta. Té un punt de trampa, perquè la quarta derrota es va jugar molt abans, és un partit que es va avançar en el calendari, tècnicament és la tercera derrota consecutiva del Joventut, aquí se li complica la sisena posició, especialment si es confirma la victòria del Gran Canària, que ara a aquesta hora està jugant i guanyant a la pista del Cué, guanya de 14 a Fuenlabrada, 81-95, falten 2 minuts i mig per arribar al final del partit. Per dalt, el Baskonia manté el frec a frec amb el Barça, que haurà de guanyar demà contra l'Obradoiro per mantenir-se al capdavant de la classificació. Avui Peñarroya ha dit a la sala de premsa que ells aspiren i volen la primera posició al final de la fase regular de la sèrie.
De fet, ara mateix tindrem un Barça-Penya als quarts de final del play-off.
Sí, senyor.
Que, si no canvien molt les coses, segon contra setè, ara mateix.
De fet, et diré, diumenge juguen Baskonia i Barça. Qui perdi aquest partit té molta pinta que serà el rival del Joventut als quarts de final.
Molt bé, Mundet, després fem aquest especial bàsquet també avui, amb Final Four i...
Saps a qui li sentiràs la veu avui?
Aquí.
Patrick Femerly.
No. Home, quin mite, quin mite, Patrick Femerly. Era
els mitjons, era alemany.
Mitjons. Sí, senyor, alemany era, Aguilar.
Sí, sí.
Vas per trobar un jugador de bàsquet que no sigui alt, també tu també ara, Aguilar.
Femerly.
Després t'espero pel Ballesteros.
Ja. Fins ara.
Fins ara. I ens queda alguna cosa més en directe, Dani Aguilar?
S'està acabant ara mateix i, vaja, esperem que acabi aviat, perquè ja comença a ser tard. La primera ronda de l'ATP Masters 1000 de Roma en categoria masculina està jugant l'últim partit Arnaldi Schwarzman de la jornada i, insisteix, completarà aquesta primera ronda. A la segona s'hi ha classificat Albert Ramos Viñolas. Ha superat avui per 2-16 a l'italià Passaro i jugarà, atenció, contra Carlos Alcaraz per un lloc als 700 de final. Per tant, tenim un Albert Ramos Alcaraz d'aquí un parell de dies. Tenim també definida la primera semifinal de la Copa de la Reina d'Hoquei Patins. Serà un Hoquei Club Palau de Palau Solità i Plegamans davant el Fraga. L'equip aragonès ha superat el doble campió, el Manlleu, les palauenques s'han desfet 0-2 del Liceo. Demà, la resta dels partits de quarts, Mataró, Gijón i Vilassana, Vigues i Riells. Tenim també un dels finalistes de la Lliga Femenina de Waterpolo, serà el Sabadell, que ha superat el Mediterrani al segon partit de les semifinals 10-17. I a la sisena etapa del Giro d'Itàlia, en principi final a Nàpols, l'etapa se l'ha endut Mats Pedersen, el danès. L'Egnesun segueix vestint el mallot rosa amb 28 segons de marge respecte a Remco Evenepoel.
3:15. De seguida aquesta conversa amb José Lu des de la ciutat esportiva de Nijarque. Ara ens hi traslladem, radiofònicament parlant. Abans, però, avui serà una mica tòmbola, el tu diràs. Tenim uns quants regals. El primer és aquest. Tenim una entrada doble per anar aquest dissabte al Teatre Apolo a veure Jero Freixas i la seva dona, José de Cabo. L'espectacle es diu Una pareja real i aquest cap de setmana actuen a Barcelona, al Teatre Apolo. Tenen funcions divendres, dissabte i diumenge. Doncs bé, ara mateix, el primer que truqui al 902-477-100 s'emporta una entrada doble per anar dissabte, entrada doble per anar dissabte al Teatre Apolo a veure Jero Freixas, aquest seguidor argentí i fan de Leo Messi, que tant i tant ens ha distret i ens ha fet riure a través de les xarxes socials i que, avanço, aquest cap de setmana passarà per RAC1. Aquí ho deixo.
Tu diràs, amb Aleix Pariser.
Un dia et lleves i dius...
Prou, em tenyeixo els cabells de color blau.
O millor, demà canvio de feina. O de professió. O fins i tot...
No és tu, sóc jo.
Si una petita revolució t'alegra la vida, els Easy Days Revolution canviaran la teva mobilitat amb avantatges revolucionaris. No els miris i puja-hi fins al 24 de maig. Citroën. Condicions a Citroën.es.
¿Tu baño parece de otra época? En Leroy Merlin te ayudamos a ponerlo al día con una reforma integral para ganar espacio, comodidad y estilo con los muebles, la cerámica y los accesorios más actuales. Y por supuesto con la ayuda de nuestros expertos que estarán a tu lado de principio a fin. Vuelve a disfrutar de tu baño. Encuentra toda la inspiración que necesitas en nuestras tiendas y en leroymerlin.es. Revaloriza tu hogar con Leroy Merlin.
Mundo Deportivo i One 16 presenten The Paddle Cup by Cupra, el teu circuit nacional de pàdel amateur. 8 seus i un màster final. Primer torneig al Cercle Sabadellès del 15 al 21 de maig. Inscriu-te a thepaddlecup.com amb el patrocini principal de Cupra i el patrocini de Wilson. NTT Data, Intimissimi Uomo, Mau, Adeslas, Danone i el Com Viatges.
Si esperaves el mes perfecte per estrenar el cotxe que més se diu amb tu, ja ha arribat. Al maig, vine a la xarxa Renault de Catalunya i aprofita les condicions exclusives en tota la gamma. A més, al Saló de l'Automòbil de Barcelona hi podràs descobrir en primícia el nou Renault Espace E-Tech i moltes més novetats.
Renault.
T'esperem a la xarxa Renault de Catalunya.
RAC 105 i Aigües de Barcelona presenten la tercera edició dels premis RAC 105.
El 16 de maig, a les 8 del vespre, a la sala Paral·lel 62 de Barcelona, l'Ernest Codina i la Mònica Usart presenten la gran festa de la música catalana.
Un any més, premiarem el millor de l'any en una gala amb les actuacions dels artistes del moment.
Nil Moliner, Vico, Els Tiets, Buós, Stay Homas, Joan Dausà, Triquell, Miqui Núñez, Edu Esteve i Gertrudis.
Tercera edició dels Premis RAC 105. Seguim celebrant la música.
Amb la col·laboració d'Eurofitness, Prit Ravi, Denominació d'Origen Catalunya, La Xarxa Més, Montse Interiors i Xocolata Jolom. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Tu diràs, amb Aleix Pariser.
Estem a les portes d'un derbi que pot ser realment decisiu pels dos equips, un per aconseguir la Lliga i l'altre per evitar baixar a segona divisió. I en volem parlar amb un dels jugadors més destacats d'aquesta temporada de l'Espanyol, com és el davanter José Lu. Hola, José Lu, què tal?
Què tal, com estamos?
Molt bé. I tu, com estáis? Com està el grupo?
Bien, bueno, a ver, mientras haya esperanzas, al final el equipo, pues está claro que es una semana bonita, es una semana importante y nos quedan 5 finales. Pensar en eso.
Es un escenario, ¿no?, que seguramente nadie imaginaba, ¿no?, llegar hasta aquí.
Yo cuando firmé aquí, sobre todo, no, pero bueno, al final el fútbol te da este tipo de situaciones y hay que intentar sacarse adelante, no queda otra.
No te arrepientes, ¿no?, de haber venido al Español.
No, para nada. No, porque lo que he vivido aquí, el sentimiento que he vivido aquí, de la gente, cómo me ha tratado, de cómo se sienten mis hijos, mi familia aquí en Barcelona, en este club, al final eso no lo cambio por nada.
Nos acompaña también Joan Camí, que sigue la actualidad del Español día a día y todos los partidos. Hola, Joan.
¿Qué tal, José?
¿Qué tal? ¿Qué tal?
Ahora lo decías, ¿cómo se explica por qué hace tres meses parecía esta situación imposible y llegados a este punto, pues el Español está en descenso y la posibilidad de bajar existe?
Sí, claro que existe. Bueno, al final es una situación que el jugador no quiere vivir, y es una situación que hemos visto en equipos muy buenos como el Villarreal, el Celta en su día, y descendieron igual, y al final nosotros pues nos toca lidiar el día a día con esto. Es algo que no entraba sobre todo en mis planes cuando firmé aquí, pero bueno, hay que intentar sacarlo. Tenemos ahora cinco finales, cinco partidos súper importantes, y creo que mientras haya opciones y hay esperanzas, el equipo lo va a dar todo para conseguir el objetivo.
¿Es más mental que futbolístico o hay un poco de las dos también?
Bueno, hay un poco de las dos. Al final los que jugamos en el club somos nosotros, y mentalmente tenemos que estar fuertes nosotros, y en el campo cuando cometes algún tipo de error, al final en primera división no perdonan los equipos, y al final creo que nos ha pasado factura un poco, sobre todo los seis primeros meses.
Es increíble, ¿no?, cómo pasa eso. Yo creo que en todas las profesiones del mundo, ¿no?, que alguien es muy bueno, pero si la cabeza no va, por lo que sea, por miedos, por situaciones, parece que no lo es tanto, ¿no? Sí. Y acaba fallando cosas que son increíbles, ¿no?
Sí, al final creo que al principio de liga creo que tuvimos un comienzo bueno, el equipo estaba jugando bien, creo que nos penalizó mucho pues algún tipo de situaciones, sobre todo en el verano, lo que pasó aquí. Al final había un proyecto de corto o largo plazo que creo que se alargó demasiado con algún tipo de situaciones, y creo que nos perjudicó mucho, lo que hablamos ahora, un poco mentalmente al grupo, y al final nos perjudicó en algún tipo de partidos. Pero bueno, el equipo supo darle la vuelta, hubo situaciones que el equipo estuvo bien jugando, ganando partidos, y bueno, hasta llegar a este punto, que ahora mismo pues la situación es la que es, tenemos que vivir con ella y apretar los dientes e intentar sacarlo como sea.
Tú el año pasado viviste una situación similar con el Alavés, ¿no? Y al final acabasteis bajando. Uh-huh. ¿Les explicas algo? ¿Les ayudas en algún momento a los jugadores a decir, oye, tranquilos,
sí,
matemáticamente es posible?
Intento transmitir, ¿no? Yo el año pasado creo que colectivamente no teníamos peor plantilla que este año, y tuvimos opciones hasta la penúltima jornada, que me acuerdo que jugamos en Levante. Entonces, yo es lo que intento decir, hasta que hemáticamente no esté esto acabado, al final el equipo tiene que luchar y tiene que intentar conseguirlo. Al final, sí que está claro que jugamos el domingo un partido muy complicado, pero también la primera vuelta era complicado, también competimos al Madrid, competimos a Atleti en el Wanda, bueno, al final en situaciones así el equipo creo que ha respondido bien, y creo que el domingo tenemos un factor muy importante, que es que jugamos en casa y que es un partido que, ¿por qué no?, incluso el Barça puede incluso ya venir siendo campeón o no, o hacerse campeón allí, o nosotros conseguir la victoria y que se aplace a la siguiente semana. Nosotros vamos a intentar ganar.
Es que eso te iba a decir, puede ser un buen momento, ¿no? El Barça tiene la Liga ganada, le da igual ganarla esta semana que la otra,
bueno,
¿no? A lo mejor sale un poco distensionado.
Al final
no.
ellos también tienen la presión esa de conseguir ganar la Liga cuanto antes, y al final nosotros pues podemos aprovecharlo. Está claro que es un equipo muy difícil de combatir, pero bueno, yo he visto muchos partidos de Barça este año que equipos las han hecho goles, han tenido problemas, y porque nosotros no vamos a ser uno de ellos.
¿Os preocupa que ganen la Liga en Correllà, siendo un derbi? Ya sé que tú no lo has mamado desde pequeño, pero ¿hay mucha rivalidad?
No, nosotros solo estamos convencidos de que podemos ganar el partido y que lo vamos a hacer, o sea, que solo estamos convencidos de eso, no estamos pensando en que el Barça gane la Liga ahí.
José, lo se fue Diego Martínez, uno de los entrenadores que ha sacado tu mejor rendimiento. ¿Cómo vives tú ese cambio? ¿Te lo esperabas? ¿Te gustó?
No, la verdad que no me lo esperaba, y fue un momento pues bastante jodido para mí, porque te voy a mentir, al final es un entrenador con el que he vivido muchas experiencias en corto plazo, he tenido un vínculo con él muy bueno, sí que es verdad lo que dices tú, que ha sacado la mejor versión de mí, y bueno, al final fue un momento jodido, creo que no solo para mí, sino para muchos compañeros. Creo que así lo hemos demostrado en el día de su despedida, que estuvimos 10 o 12 jugadores allí. Pero esto es lo que tiene el fútbol. Al final, cuando las cosas no van bien, el primero que se cargan es el entrenador, que eso creo que lo hemos vivido lo hemos vivido toda la vida y a partir del día siguiente pasar página, porque lo importante ahora es el club y salvar la categoría.
Llega Luis, un entrenador que nada tiene que ver con Diego Martínez. ¿Cómo lo ves? ¿Crees que os beneficia esta manera de jugar y a ti particularmente te beneficia?
Bueno, es un entrenador muy valiente que ha llegado con una idea de juego que creo que estamos intentando plasmar cada vez mejor. Es un entrenador que conoce muy bien la casa, creo que es una persona pues idónea para poder sacarnos de esta situación. Creo que está haciendo las cosas muy bien, está creo que transmitiendo mucho a la plantilla de lo que significa pues estar aquí y vivir este tipo de situaciones. Ellos vivieron una, me estuvo contando cuando estuvo aquí, y al final lo consiguieron. Bueno, nosotros pues mientras haya opciones, como dije antes, vamos a luchar por ello.
Claro, desde fuera existe la duda que en ese tipo de situaciones, lo hemos visto casi todas las temporadas, viene un perfil de entrenador totalmente distinto al de Luis, para hacer un fútbol totalmente distinto al de Luis. Claro, yo no sé si desde dentro eso sorprende, ¿no? Que en esta situación se apueste por este estilo y no otro, viendo.
Bueno, al final eso es la decisión que tomó el club en su momento. Nosotros al final no podemos juntarnos con la dirección deportiva y decidir que entrenador nos va a convenir mejor. Nosotros al final el míster decidió echar a Diego, el club decidió traer a Luis García, y al final nosotros desde el primer día intentamos adaptarnos lo máximo posible a lo que nos quiere transmitir él, y con el objetivo, que creo que es el objetivo de todos, de principalmente esta semana, de ganar el domingo y luego pues salvar la categoría.
Yo le recuerdo del jugador, tiene carácter, ¿eh?
Sí, tiene mucho carácter,
va de cara.
Sí que es verdad que es una persona que dice las cosas a la cara y que a nosotros, yo sobre todo, que he tenido varias conversaciones con él, pues transmite lo que piensa y puedes hablar con él de tú a tú, y bueno, eso al final es de agradecer porque no se te queda nada en el camino.
¿Le ves tranquilo? Te lo digo porque él ha vivido situaciones así, de bajar, no bajar, salvarse con el Español como jugador, ¿eh?
Sí, lo veo tranquilo porque él confía en nosotros y confía en que podemos sacarlo y que, como repito, mientras hay opciones, él va a luchar para que saquemos esta situación adelante. Y eso es lo que nos transmite todos los días.
Es que lo que me pasa es que yo, viendo al Español desde que llegó Luis García, es ha jugado bien, ha intentado hacer bien las cosas, y luego por pequeños detalles no le han salido, ¿no?
Es que pero creo que
eso,
bueno,
toda la temporada supongo que me
sí,
dirás, ¿no?
Al final, claro. creo que al final hemos cometido desde principio de año algún tipo de error que nos ha marcado mucho sobre todo a nivel
grupal,
resultado, ¿no?
Ah, resultado.
Porque bueno, sí que es verdad que hacer dos goles fuera de casa y perder pues es muy complicado. Hacer goles como en el Pijuán o en el Madrigal, pues sí que es muy complicado hacer dos goles ahí y dejar de incluso puntuar. Pues bueno, al final creo que son cosas que hemos tenido ahora un par de días para reflexionar y que tenemos que, en estos últimos 5 partidos, apechugar, morder los dientes y apretar los dientes, perdón, y intentar, pues, ese tipo de errores que cometíamos, pues, solventarlos de manera ya para poder cambiar la situación estos últimos 5
finales. ¿Habéis hecho números de lo que hace falta? ¿9 puntos para llegar a los
40? No, números no, sinceramente, yo no los hago. Yo creo que yo lo que quiero es ganar el domingo, conseguir los 3 primeros y luego ya se verá. Está claro que los rivales también tienen que jugar.
Es un partido especial contra el Barça, supongo que lo sabes. Y además, hay un dato que a mí me ha sorprendido mucho. Tú eres el único jugador que le ha metido un gol al Camp Nou a Ter Stegen.
Sí, lo he visto.
Porque el otro fue en propia portería.
Lo he leído hace poco, pero ahora jugamos en nuestro campo.
Sí, pero quiero decir
campo
que
le puedo hacer otro.
No, que vale, claro que sí, hombre. Pero quiero decir, es muy sorprendente, ¿no?
Sí, bueno, al final no sé cuántos goles lleva Tristan este año. 9 en contra.
No, le marcaron el otro día 2, son 11
bueno,
ya.
11, bueno, 11. Al final 11 goles en una temporada entera. Quiere decir que el grandísimo portero que es y la grandísima plantilla que tiene el Barcelona. Eso es evidente. Al final tienen la liga al pie del cañón, sacándole muchos puntos al segundo. Está claro que ahí no podemos, hay que ser honestos y hay que reconocer que el Barça tiene la liga al caer. Pero bueno, también he visto equipos en Europa League o en Champions League que le han hecho mucho daño y les han hecho goles. Incluso el Madrid le ha hecho 4 goles en Copa del Rey en el Camp Nou. Y bueno, al final no es un equipo invencible.
Si ganáis, evidentemente es un chute de moral espectacular. Y por tanto, ojalá para el Español lo consiga. Si empatáis, la cosa se queda igual con una jornada menos. La pregunta
puntuar
es:
puntuar siempre es bueno.
Sí, eso sí.
No puntuar es donde está.
Eso te iba a decir. Si perdéis, ¿estáis hundidos quedando 4 jornadas?
Bueno, al final...
O sea, es ahí, una final tan importante.
Ahí es donde... Hay, claro que es una final muy importante, y al final por lo que siente la gente, pero al final también tienes un Real Madrid-Getafe en el Bernabéu, al final tienes varios partidos que tú también inconscientemente vas chequeando, y al final tú el domingo juegas a las 9 de la noche sabiendo el resultado de todos los demás. Entonces, es que es inevitable poder jugar un partido sin ver los demás resultados.
José, ¿tú estás convencido de la permanencia?
Sí.
100%.
100%. Sí. Otra cosa, luego el fútbol da muchas vueltas, pero convencido estoy 100%.
¿Percibes que el entorno del Español pueda tener dudas viendo,
sí,
la temporada?
Sí, claro, pero el entorno del Español ha tenido dudas desde el partido de Embalaídos, que jugamos la primera jornada contra el Celta, que empatamos a doses.
Al ¿Y por final, qué? ¿Por qué crees eso?
Bueno, no te lo puedo decir porque no lo he mamado durante estos últimos años. Sí te lo puedo decir, sin embargo, cuando gano dos partidos, que la gente me paraba por la calle y decirme si jugábamos Champions el año que viene. Entonces esa sensación sí que te la puedo transmitir. O la contraria, de la jornada 8, perder dos partidos y este año no vamos a conseguir nada en la vida. Entonces esa sensación sí que te la puedo transmitir por lo que he vivido durante esta temporada aquí, por la sensación que tiene la gente.
Ya para ir terminando, llevas 14 goles, ¿no? Uh-huh. Estás, ahora mismo serías el Zarra, ¿no? El goleador español que más ha hecho en esta liga. Y estás a 5 de Lewandowski, a 3 de Benzema. Que contrasta, ¿no? Has debutado con España, ese debut espectacular que tuviste, ¿no? No sé, contrasta un poco, ¿no? Lo que estás viviendo tú personalmente con lo del equipo, ¿no? Que es poco habitual que si hay goles de un goleador, el equipo esté tan mal, ¿no?
Bueno, sí, es raro, ¿no? Al final, lo leí ayer, Martín y yo llevamos 23 goles, creo que somos una de las top 3, ¿no? De parejas,
sí, señor,
de la liga,
sí, señor,
que
sí,
más,
señor,
goles,
sí,
hace. Sí. Pero también es verdad que llevamos 56 goles en contra. Entonces, bueno, al final es un poco el toma y daca, ¿no? De lo que es jugar en primera división y el que no puedes cometer errores. Está claro que ofensivamente los hemos cometido, está claro que al final uno no puede hacer 5 goles por partido, aquí no hay Messi ni cristianos por todos lados, que creo que han hecho mucho daño en el fútbol, pero sí que es verdad que, bueno, es una pena porque
mucho daño porque metía muchos goles y la gente aspira,
claro,
a que metas más.
Claro, la gente aspira a que, pero si tienes 3 ocasiones y fallas 2, eres una mierda. Entonces, bueno, al final esto, a ver, eso lo hacía muy pocos, ¿sabes? Muy pocos en el mundo, estoy diciendo.
No, que meter 10 goles o 15 en una liga es la hostia, pero parece una mierda.
Claro, la gente tiras 2 tiros al palo y eres el peor del mundo. Entonces, bueno, que al final esto es fútbol y hay que vivir con esto. Y la sensación sí que a mí pesar, sí que duele, porque, bueno, con un equipo que lleva 40 goles a favor, vivir la situación que estamos viviendo, pues duele, porque sería este año una temporada para estar sobre todo mente tranquilos.
¿Firmas llegar a la penúltima jornada, que es Mestalla, con opciones? Aunque estéis en descenso aún en la penúltima. O sea, porque os la jugáis Valencia y Almería luego.
Uno siempre... ¿Eso qué va? Por si nos gana el Barça y queréis celebrar,
sí, no sé,
la
por
Liga
si,
y,
por si...
y seguir teniendo fe en nosotros.
Claro, por si pasa algo como ha pasado durante toda la temporada.
Bueno, al final, mientras tengamos opciones, no lo firmo, porque al final yo quiero ganar el domingo y salir del descenso, porque creo que si ganamos el domingo salimos. Está claro que firmo tener opciones hasta el último día y poder salvarnos, aunque sea la última jornada. Yo lo que quiero es salvar la categoría, y sea de la forma que sea, me da igual.
Yo tengo dos preguntas para acabar, pero Joan quiere hacerte una última,
sí,
también.
Sí, una sobre el Barça Español. En el partido de ida en el Camp Nou no dejaron entrar aficionados del Español con simbología blanquiazul.
Ya, fue una pena, la verdad.
El Español no vende entradas para este partido. ¿Qué te parece todo eso? ¿Te parece,
bueno,
normal?
Al final, ¿entiendes? Son situaciones que no voy a entrar porque son cosas de clubes. Está claro que si ellos no nos dejaron a nosotros hacer un tipo de cosas, nosotros no vamos a ser aquí los monchitos, ¿no? Que vamos a permitir todo. Entonces, bueno, es una situación que está el club al mando y la respeto completamente.
¿Tienes contrato hasta 2026?
25.
Hipotéticamente, si el Español baja, ¿tú sigues el año que viene?
El Español no va a bajar.
Vale. Pero si pasara...
El Español no baja.
Vale. Y la última. Hoy ha anunciado Busquets que deja el Barça.
Sí, es que lo he visto justo ahora por... Pero el domingo no juega, ¿no? Que se retire ya hoy.
Yo creo que sí que juega. No, quería que dedicaras unas palabras, no sé qué te parece como futbolista.
La verdad que, quitando al margen todo esto, creo que ha sido un ejemplo tanto de futbolista como de persona a nivel mundial.
creo que se retira uno de los mejores mediocentros del mundo, bueno, en su posición
del fútbol
del Barcelona
europeo,
sí, al final sí, me sí. imagino que por lo que dice la gente que a nivel europeo también se va a retirar.
Sí, sí, sí. Se va a Miami o a Arabia, seguramente.
Entonces, bueno, al final creo que se retira a nivel top uno de los mejores mediocentros que hay en el que ha existido en el mundo. Creo que también ha hecho mucho daño a muchos mediocentros y al final, bueno, es un jugador que a forma de ver el fútbol no había ninguno como él, y cuando se ha rodeado de los mejores pues ha demostrado que ha sido el mejor, consiguiendo pues todo lo que ha conseguido.
Si marcas el domingo, ¿tienes claro cómo lo celebrarás o no?
Pues no,
como te salga.
Depende del momento y del minuto y del resultado. Entonces, si es el 1-0 en el minuto 95, pues lo celebraré pues seguramente mucho. Mi mujer mucho más, pero bueno.
Gracias por tu sinceridad, hombre, por atendernos en un momento tan delicado como este, y mucha suerte, de verdad.
Muchísimas gracias.
Queda temporada, José. Gracias.
Gracias.
Doncs així ha anat aquesta conversa amb José Lu Mato, parlant clar i contundent de la situació de l'Espanyol i de moltes altres qüestions que hem tractat en aquesta conversa amb el Joan Camí i amb el davanter de l'Espanyol. I obrirem tertúlia, ja ens acompanyen aquí els tres integrants d'avui de la tertúlia.
Maxus, furgonetes elèctriques amb fins a 11 metres cúbics de capacitat, t'ofereix la tertúlia del Tu Diràs.
Vinga, pugem a la furgoneta Maxus. Hola, Àlex Pintanel.
Què tal?
Què tal? Bona nit. Hola, Anaïs Martí.
Bona nit.
Què tal? Hola, Maria Fernández Vidal.
Hola, què tal?
Bona nit. També per aquí la Marta Ramon. Hola, Marta.
Hola, bona nit.
Bona nit. Miquel Agut, s'han acabat els partits d'Europa League que teníem en joc?
Sí, senyor. S'han acabat els partits i hi ha hagut canvis. Ha marcat la Juventus. A l'última jugada del partit s'afegien 6 minuts. L'àrbitre n'ha deixat 6 i mig. Dins d'aquests 6 i mig hi ha hagut un corn a favor de la Juventus. Triple cop de cap a l'àrea, una mena de carambola, i al final Gatti, un dels centrals, amb el cap, ha fet entrar la pilota a la porteria, centrada centre al Sevilla, i que Daniel Sibert, l'àrbitre alemany, indiqués al final del partit als jugadors de l'equip andalús que han protestat a l'àrbitre, però el resultat ja és inamovible, sensació de derrota del Sevilla, que estava guanyant des de la primera part i que ha acabat el partit a Turí empatant a un. Evidentment, es decidirà tot el Ramon Sánchez Pizjuán el dijous de la setmana que ve. Això pel que fa a aquest partit. Pel que fa a l'altre, la Roma s'ha imposat al Bayer Leverkusen per 1-0, i al final del partit, la victòria per la mínima dels de Mourinho, que els dona l'avantatge de cara al partit de tornada. En vi Xavi Alonso protestar molt ostensiblement una falta sobre un dels seus jugadors, semblant a les que ell feia i que els àrbitres passaven per alt moltes vegades. Fins aquí l'apunt. I a la Conference League, Fiorentina 1, Basilea 2, ha marcat l'equip suís el segon gol dins del temps afegit, ha marcat Anduni, per tant, els suïssos que tenen avantatge i tenen el factor camp a favor de cara a la tornada, i també s'ha acabat, i aquest sense modificacions, el West Ham United 2, AZ Almar 1.
Tot per decidir, tot i aquest avantatge que tenen mínim alguns equips, tot per decidir dijous de la setmana vinent a les semis de l'Europa League i de la Conference League. Gràcies, Miquel.
A disposar.
Vinga, fins ara mateix. Ara sentíem José Lu. Bé, una primera aproximació al derbi, com el veieu, què us sembla, què us ha semblat el que deia José Lu, no baixarem, que està convençut tot i la situació delicada.
És que jo crec que una de les coses positives que té l'Espanyol a favor en aquest tram tan complicat que li queda de final de temporada és la mentalitat. A mi em fa la sensació que si d'alguna cosa ha servit el canvi d'entrenador i Luis García, és que sembla que el vestidor està molt, molt conscienciat i que, com a mínim mentalment, estan per la salvació. Una altra cosa és després si físicament, si esportivament els hi dona, però com a mínim a nivell mental no s'han enfonsat encara, jo crec.
Han de guanyar 3 partits de 5 mínim, eh? És a dir, han de fer 9 de 15 mínim. Jo crec que si no arriben als 40 punts ho tenen pràcticament impossible, no, Anaïs?
Sí, jo la veritat sí que quan els escoltes parlar més enllà del camp notes que tenen ganes, que tenen ànims des del dia que van caure contra el Cádiz, l'altre dia la derrota contra el Sevilla també va ser, vaja, crec que l'equip es mereixia més per les ganes aquestes que comentava la Maria. La pregunta és si a tu futbolísticament et dona, i sobretot què si està jugant el rival. Vull dir, aquest cap de setmana el Barça es juga a guanyar una lliga que fa molt de temps que no guanya, una lliga que l'han estat buscant molt i que és molt esperada, la primera de Xavi, de molts futbolistes de la plantilla que encara no n'han guanyat cap. Llavors, més enllà del del que significa pel Barça guanyar a Cornellà està l'aspecte futbolístic, i en aquest sentit jo crec que el Barça és superior, no? És un derbi que tu ho deies al principi, si juguen tots dos equips moltíssim, veurem què és el que pot més, si la mentalitat o l'aspecte futbolístic.
El Barça, la sensació que fa és que ja té la feina feta i s'ho ha pres
s'han relaxat una mica,
s'ho ha pres amb una mica de calma, perquè sí, la temporada està molt intensa i després del Mundial és cert que s'ha acumulat un calendari molt dur, no? Però sí que s'hi juguen a Lliga, clar, és que els jugadors hauran de demostrar
encara no la té,
Barça.
Encara no la té,
clar, dos punts.
A diferència de l'Espanyol, el Barça té més bales i l'Espanyol és que necessita, és que urgentment sumar punts. Jo crec que futbolísticament tinc dubtes que l'Espanyol li arribi, i jo tinc dubtes psicològicament realment si l'Espanyol, evidentment no pot sortir Joselu o qualsevol jugador espanyol a dir escolta, la cosa està fotuda. Jo la sensació que tinc, i sobretot per com ha anat encaixant els cops l'Espanyol de Luis García, que estarà al límit, i que estarà al límit en tot, i la sensació que tinc jo. I de cara al derbi de diumenge, crec que no serà un partit fàcil pel Barça, precisament per això, perquè el fet de saber que tens més jornades per guanyar la Lliga, i jo crec psicològicament que no és el mateix jugar a guanyar la Lliga, amb la diferència que tens, que jugar a baixa segona divisió. I la sensació aquesta, doncs, jo crec que l'Espanyol posarà un puntet d'intensitat que si el Barça no l'iguala, com va passar per exemple a Vallecas, el cas de Vallecas de fa unes setmanes, jo crec que el Barça no tindrà un partit fàcil. Pel contrari, i com que deia el tema psicològic, també és el típic partit que si pel que sigui el Barça al quart d'hora es posa 0-1, doncs potser el que ho té complicat és l'Espanyol per donar-hi la volta,
eh?
No?
Pot
i per tant,
cop, dur,
doncs sí, potser poden, per aquests dos motius, bueno, per veure què passa.
Recordo que a l'Espanyol li queden Barça, Atlètic de Madrid i Almeria a casa, són tres jornades, a més la de l'Almeria seria un duel directe, i a fora Vallecas, Rayo Vallecano i Mestalla, que també és l'altre rival.
Jo crec que és el calendari més complicat dels equips que estan a baix.
Sí, 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 clarament. És el que ho té més pelut.
Serà l'últim derbi de Sergio Busquets. Ara parlarem de Busquets. I abans, jo anunciava a l'inici del Tu diràs una bona notícia pel Barça de Xavi, que és Sergi Roberto, que tornarà,
sí,
a la convocatòria.
Entrarà abans d'hora, tornarà abans d'hora a la dinàmica de l'equip i entrarà a la convocatòria d'aquest diumenge. Les sensacions que té són bones, i si no hi ha cap gir inesperat podrà ser la llista del derbi. També ens diuen que això sí, podrà jugar molt poc tenint en compte que acaba de sortir de lesió. Va lesionar-se el bíceps femoral de la cuixa esquerra a Getafe el 16 d'abril i per tant, de cara al derbi, Xavi podrà comptar amb tota la plantilla.
Doncs mira, bones notícies pel tram final de temporada, per aquesta festa que anirà vivint el Barça, no? Un cop aconsegueixi matemàticament la Lliga. Serà l'últim de Busquets, ara en parlarem de Busquets. Què us ha semblat la notícia? Us ha sorprès, no? Us ho esperàveu? Que se'n vagi a Aràbia, ho veieu bé?
A mi no m'ha sorprès que deixi el Barça. Em sembla una decisió molt intel·ligent per part seva, perquè jo crec que està molt bé decidir quan tanques una etapa a consciència. Em refereixo que és molt pitjor que l'hagis de tancar, doncs, perquè clarament no comptes per l'entrenador o que t'has lesionat de gravetat, és a dir, ell ha triat el moment, i jo crec que això sempre està molt bé per tancar una etapa en una carrera com la de Sergio Busquets. Després que se'n vagi a Aràbia, doncs mira, jo és una cosa que no acabo d'entendre, és a dir, entenc que els futbolistes que tenen tants diners diuen, no, almenys que els diners t'han de donar llibertat, i veig que els futbolistes que tenen molts diners acaben prenent decisions condicionats pels diners, justament perquè és com que, clar, si t'ofereixen tants diners has d'anar cap allà, quan segurament tu, si triessis lliurement, aniries a un altre lloc. Però bueno, això ja és una cosa més personal. Si se'n va a Aràbia, doncs que li vagi molt bé.
Del tema Aràbia, ara en parlem, de la sortida de...
Ha fet un spoiler,
l'Anaïs. És que no ho entenc. La sortida de Busquets jo crec que fa bé, crec que és el moment, crec que els jugadors que han marcat una etapa dins del club, i en el cas de Sergio Busquets, que és l'últim guardià de l'estil, mereixia poder sortir del Barça jugant i sent titular, tot i que en els últims anys havia baixat el seu rendiment. És llei de vida, no passa res, és normal, farà 35 anys, i crec que ell ha sabut llegir molt bé el seu temps i el seu moment, no? No ha volgut marxar, doncs, potser com Piqué, no?, que és el comiat més recent que tenim, que doncs va marxar sent suplent. No és el cas de Busquets.
I de forma precipitada.
I de forma precipitada a meitat de temporada, perquè els xiulets doncs era un tema que entenc que ja li estava afectant.
No?
I les suplències. Xiulets, suplències... No és el cas de Busquets, que marxa d'una altra manera. El problema ara és pel Barça, perquè clar, si en 13 anys no has aconseguit trobar-li un substitut, trobar-lo ara en un estiu amb les complicacions econòmiques que hi ha al Barça, doncs serà una missió divertida, deixem-ho aquí. Crec que es cometrà un error si es busca exactament un substitut de Busquets, perquè no n'hi haurà. Crec que el Barça doncs ha de buscar altres alternatives al joc que no siguin la de Busquets. I pel que fa a Aràbia, doncs és que jo no entenc que la gent vagi a jugar amb aquest tipus de països. Perquè, mireu, és que si em dius Dubai o em dius Qatar, mira, com a mínim són països on pots fer coses, on tot i ser països que les llibertats són les que són, però Aràbia, la Marta i jo que hi hem estat, és que és un solar. És que no hi ha absolutament res a fotre
però
amb aquell país.
Però ells viuran en una zona, entenc, que tindrà un complex...
Sí, però no tens ni un centre comercial en condicions on anar a comprar bolsos, home, que queda molt frívol.
És a dir, lliurement...
Però tenint en compte que són gent que s'allunya del que és la vida dels mortals i que han guanyat tants diners... Jo no aniria a viure una experiència a Aràbia.
No és un lloc on gaudir dels diners que tens.
Per això dic que són esclaus dels seus diners, perquè si tu lliure... Si, jo crec que pel que serveixen els diners és per donar-te llibertat, de dir, escolta, em vull comprar aquest cotxe, més igual si val 40 o val 30.
Sí, si no hi ha carreteres.
No, però si els diners el que fan és obligar-te a aconseguir més diners i més diners, al final acabes sent esclau dels diners.
I et diuen, vas a viure una experiència, quina experiència?
Qualsevol persona que pogués triar lliurement entre anar a viure una temporada als Estats Units o anar a viure una temporada a Aràbia, entenc que, vaja, no sé qui podria triar abans Aràbia. Per tant, al final ets esclau dels diners. I a mi això és el que em sorprèn més de persones com Busquets o com Cristiano Ronaldo o com Messi. Però, bueno...
És un final trist, a part, per futbolistes que han significat molt per el futbol espanyol i pel Barça, acabar a Aràbia.
És un final pràctic pels calés, simplement.
I a part,
no per això ni que exclusivament econòmica. O sigui, és una operació que s'ha d'entendre única i exclusivament des del punt de vista econòmic.
Sí, sí.
I no es pot separar, anava a dir, la part ètica absolutament qüestionable de o sigui... el mateix que aplicàvem, el mateix discurs que aplicàvem amb Qatar quan s'acostava al Mundial, és aplicable amb escreix amb un règim com el de l'Aràbia Saudita, que és un règim que en fi, que mata gent quan incompleix les seves lleis, és un país absolutament autoritari, i el que fa és el mateix que ja ha fet Qatar en el seu moment, ho comença a fer ara, volen un Mundial, estan utilitzant la Supercopa d'Espanya, i ara el que fan, ja han comprat Cristiano Ronaldo, ara volen comprar Messi, compraran
a Busquets,
i el que faran és blanquejar el règim, els agradi o no els agradi, a canvi de diners, i això doncs és reprovable èticament, moralment i com li vulgueu dir.
Sports washing es diu, això que estan fent amb el Dakar i amb moltes altres
coses. A veure si ho aconsegueixen, lo de Messi. No, el tema Busquets, jo estic d'acord, que jo crec que és el moment, era el moment de marxar. O sigui, marxaràs aixecant la lliga, marxaràs sent recordat com el jugador que has estat, i al final, jo estic d'acord amb lo de l'anàlisi, que ara no m'ha recordat el tema Piqué, però és veritat que al final Piqué, hòstia, pel futbolista que ha estat, no diré que marxa per la porta del darrere, però no marxa com va marxar Iniesta, com va marxar Xavi o com va marxar el propi Guardiola, no? Jo crec que el marxar guanyant i el marxar sentint important, que és com marxarà Busquets, no tots ho poden fer, no? I en aquest aspecte crec que Busquets ha estat savi en la manera de marxar.
Però tot i així, ara que traieu el tema Piqué, a mi em fa una mica la sensació que és veritat que el de Piqué va ser com una mica sorpresa, i el de Busquets doncs estàvem allà esperant de si acceptava l'oferta del Barça o no. Però tinc la sensació que en Piqué es va muntar com un sidral molt gran, o Piqué plega i tal, i en Busquets ha sigut com una mica, com ell, no? Una mica, tot plegat, una mica més discret, més de, no, de perfil baix, però perquè evidentment s'ha tornat a elogiar la seva figura i el que ha representat i tot plegat, però ha estat una mica com tot una mica més tranquil.
Perquè també et queden 4 partits, el veuràs aixecar la Lliga...
Bueno, i encara va jugar un parell de partits.
Sí, i a l'últim ja no va ni, no va ni anar a
convidar. Pamplona no, l'expulsa, no, van expulsar al descans.
Exacte, exacte.
El van expulsar al descans, però descans. No, era, no era ell, era un altre dins el vestidor que va fer el comentari.
Exacte.
I l'àrbitre es va pensar que era ell.
Exacte. Sí, sí, va ser un comiat estrany.
El de Lewandowski del Nas, aquell partit últim abans del Mundial.
El tema Busquets, que a mi sí em consta que Busquets, entre altres coses, marxa perquè és dels jugadors que no li han sentat bé o que no li ha agradat els xiulets que ha rebut, que a mi em sembla, vamos, evidentment cadascú pot fer el que vulgui, però a mi em sembla, vamos, totalment injust, perquè a més, el que deia abans la Maria, jo crec que no es pot entendre el millor Barça de la història sense Sergio Busquets, i Sergio Busquets ha fet molt millor, i Sergio Busquets ha permès que altres jugadors com Messi o els que tenia per davant poguessin lluir. Per tant, jo crec que és un jugador infravalorat, i a mi, bueno, jo crec que s'ha estat molt injust amb Busquets, i de fet, un dels motius és que a Busquets li ha costat assimilar, que jo, vamos, no ho puc entendre, els xiulets que hi ha hagut a vegades al Camp Nou amb Busquets, home.
Ell, jo recordo l'any passat una entrevista al Tubiràs que ens deia això, que el Camp Nou pesa i que ell no tenia ganes de tenir aquest mal record, no? A vegades,
motius,
i que per tant havia de posar
motius,
sobre la balança això també, de dir, jo estaré bé físicament, podré donar a l'equip el que necessita, l'equip em voldrà a mi, i després com estaré rendint, com em respondrà el públic, perquè ell volia acabar molt bé amb el públic, no? Suposo que tot haurà pesat i els diners també, a la balança, no? La balança aquesta de què faig i què no faig. Hem de fer una pausa i de seguida anirem cap al Brasil amb Josep Nilsson, un dels migcentres defensius del Barça abans de l'explosió i de la irrupció de Sergio Busquets, i amb la Marta Ramon i el Xavi Puig parlarem dels plans de futur del Barça per intentar substituir la figura de Sergio Busquets, que no serà gens fàcil.
Tu diràs amb Aleix Pariser.
Estem de celebració. Als tallers Eurorepar Car Service fem 20 anys i el regal te l'emportes tu. Ara, si canvies els pneumàtics per uns Eurorepar Reliants o canvies les pastilles o els discos de fre i instal·les Eurorepar, t'emportes fins a 100 euros de regal. Visita l'Eurorepar Car Service que tinguis més a la vora i consulta'n les condicions a eurorepar.es.
Mundo Deportivo i One16 presenten The Paddle Cup by Cupra, el teu circuit nacional de pàdel amateur. 8 seus i un màster final. Primer torneig al Cercle Sabadellès del 15 al 21 de maig. Inscriu-te a thepaddlecup.com amb el patrocini principal de Cupra i el patrocini de Wilson. NTT Data, Intimissimi Uomo, Mau, Adeslas, Danone i el Com Viatges.
La Revolu Plus a Ocasión Plus. Descompte de fins al 30% amb més de 8.000 cotxes. Aprofita aquesta oferta única fins al 21 de maig. 10 centres a Catalunya, noves obertures a Manresa, carrer Sant Cristòfol 11 i a Badalona, carrer Torrent Valmajor 66-68. També a ocasionplus.com. Obrim dissabtes matí i tarda.
Bona nit. En els 3 sorteig del triplex de l'11 d'avui, els números premiats han estat...
El 723, el 936 i el 683.
Demà, com cada dia, hi haurà un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
Tu diràs, amb Aleix Pariser.
Maxus, furgonetes elèctriques amb més de 300 quilòmetres d'autonomia, t'està oferint la tertúlia del Tu diràs.
Avui amb la Maria Fernández Vidal, l'Anaïs Martí i l'Àlex Pintanel, també amb tota la informació del Barça amb la Marta Ramon, i de seguida parlem dels plans de futur del Barça per succeir Busquets, però abans deixem anar un moment cap al Brasil, que té una mica de pressa, més a més. És un dels jugadors que va jugar de pivot defensiu al Barça abans que Busquets arribés al primer equip, Josep Nilsson. Va jugar al Barça del 2004 al 2008, per aquells que no el recordin, i va guanyar la segona Champions de la història del club a París, precisament fent de migcentre defensiu. És cert que després el canvia per Iniesta, Frank Rijkaard, però va ser titular en aquella final contra l'Arsenal a París, José Edmilson, que va jugar 96 partits amb la samarreta del Barça, i ara el tenim al Brasil. Hola, Edmilson, què tal? Bona nit, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, te ubicamos en Brasil, ¿no, José? Como presidente de un club que se llama el SCA Brasil, ¿qué tal la experiencia? Creo que estuviste en el MIC, ¿no? Aquí en Cataluña, en la Costa Brava, en Girona.
Sí, sí, estoy aquí como presidente de SCA Brasil. Es un club de formación nuevo de aquí cerca de São Paulo, está en Santana de Parnaíba. Estuvimos ahí en Barcelona, precisamente, en Costa Brava, durante 20 días. Estamos aí com o juvenil lá do nosso equipo. Subimos aí na Mic Cup, terminamos em terceiro de terceiro lugar do campeonato de sub-19. E fizemos também um par de amistosos contra o Barça, contra a Vila Real, contra o Zaragoza. Foi uma experiência muito boa, 11 partidos, 7 vitórias e 4 empates.
Muy bien, me alegro muchísimo. Sí. Oye, te hemos llamado sobre todo para hablar de Sergio Busquets, el pivote defensivo de las tres últimas Champions, ¿no? El anterior eras tú, en París 2006, en aquella Copa de Europa que ganó el Barça. ¿Qué opinión tienes de Busquets? ¿Es el mejor en su posición para ti? ¿Qué nos puedes decir, José?
Bueno, me acuerdo mucho cuando Sergio empezaba a subir del Barça B para entrenar con nosotros, completar entrenos, como Leo también una temporada antes, como Borjan, como Giovanni dos Santos, pero es verdad que nosotros, yo tuve dos temporadas lesionado en Barça y siempre que subía Sergio del Barça B para entrenar con nosotros, víamos que era un jugador muy talentoso, no tenía un porte físico tan fuerte por la posición, pero su inteligencia y su manera de jugar, es verdad que nos sorprendió mucho después cuando debutó con Guardiola en la primer equipo. De verdad, no, yo particularmente creo que hay un pivot defensivo antes de Busquets y después de Busquets. Creo que es un jugador que ha hecho temporadas sensacionales, fantásticas en el Barça. Coincidió con, para mí, uno de los mejores mediocentros de la última década, que es Xavi, Iniesta y Busquets. También con este grande Barça que ha ganado las seis copas. Y nada, la verdad que nosotros, cuando empezamos el fútbol, pensamos en empezar, pero cuando terminamos una época es muy difícil, pero grandes recuerdos. De verdad que es un jugador, como has dicho, no tenías este porte físico de fuerza de esto, pero la inteligencia de Sergio se ha destacado no solo en la selección española, también en el Barça durante muchos años.
¿Y Edmilson tenía algo de Busquets o no?
Bueno, creo que tenía algo. Yo jugué mucho tiempo de central, ¿no? Mis cuatro primeras temporadas en Europa fue en Francia, en Lyon, casi todas ellas de central. Muchas veces también Sergio jugado como central, metíase mucho entre Puyol y Piqué y en la época también Mascherano. Entonces yo creo que yo tenía una función un poquito más defensiva. Creo que Sergio tenía una característica más organizadora, más limpia, facilitar más el juego, ¿vale? Pero es un jugador que, la verdad, que ha hecho temporadas sensacionales.
Me quedan tres preguntas muy rápidas y acabamos. La primera, ¿por qué ha sido tan complicado encontrarle un sustituto? De hecho, el Barça tiene que encontrarle un sustituto. No sé si tienes algún nombre, algún perfil de jugador que pueda jugar un poco como hacía Sergio Busquets, ¿no? ¿Y por qué es tan difícil hacer otro Busquets?
No, es difícil, porque también es difícil encontrar un nuevo Iniesta, es difícil encontrar un nuevo Xavi, y Messi es imposible.
Claro.
Entonces, yo creo que es... Bueno, tú puedes encontrar un jugador que tenga algunas características, ¿no? Pero la inteligencia de Sergio de interpretar el juego es importante, impresionante también. Entonces, no se puede buscar en el mercado un jugador haciendo comparaciones, ¿no? El mismo Xavi, Iniesta, Messi, a los grandes, porque no va a encontrar, porque son gente únicas.
Seguramente de buscar un sustituto se tendrá que encargar Deco. Compañero tuyo, ¿le ves preparado para asumir el cargo en la dirección deportiva del Barça? ¿Cómo se ha recibido la noticia en Brasil?
Yo creo que Deco, después de su retirada de fútbol, está metido muy, muy, muy cerca del fútbol. Es un jugador que vivió durante muchos años ahí en un nivel alto, un jugador muy inteligente, un gran jugador. Ahora, otro lado, ¿no? De saber fichar bien, negociar bien, saber el lado de gestión y el lado de campo, que es muy importante tener esta preparación a nivel organizacional de gestión deportiva y también sentir el olor de vestuario, saber charlar, saber la dificultad que a veces tiene el jugador a adaptarse a un nuevo juego, porque no es cualquier jugador también que se adapta al perfil de juego del Barça, y el jugador que llega al Barcelona tiene que entender que él tiene que se adaptar al modelo de juego del Barça, no el Barça a suyo. Por eso que muchas veces también hay jugadores que tienen un nivel bueno en otro equipo, pero no consigue hacer lo mismo porque el juego del Barça tiene que ser muy inteligente. Y yo creo que está preparado, está haciendo, cuando estaba haciendo la parte de representante, la parte de intermediaciones, un chico muy inteligente y ojalá pueda hacer un buen trabajo ahí.
Sí, trajo a Rafinha, ¿no?, el brasileño. ¿Qué te parece Rafinha? Y también aquí hay un nombre que es Vitor Roque, que sobrevuela al Barcelona. ¿Cómo ves a estos dos compatriotas?
Bueno, creo que Rafinha está de la manera de posible, está buscando su espacio, ¿no? Está intentando hacer, creo que ha hecho una buena temporada, ¿no? Un jugador que uno contra uno es muy bueno. Quizás la segunda parte de temporada bajado un poquito el nivel por el palacio también del Mundial que no fue tan bien, pero es un jugador de un perfil muy, muy bueno. Tiene una buena zurda, uno contra uno intenta buscar jugadas de extremo. Yo creo que está haciendo bien. Yo creo que con Xavi es un jugador importante, un jugador que tiene minutos, un jugador muy interesante. Víctor Roque es un chico joven que ha hecho una temporada pasada fantástica. Es un joven con mucho talento, con mucha posibilidad de futuro.
¿Lo ves en el Barça, importante, José?
Sí, ¿tiene? lo veo. Un jugador prepara, quizás, claro, tiene que es un jugador muy joven, quizás un poquito más preparado a nivel de edad y también de estar, tener jugado ya una Libertadores y llegado a la final con Atlético Paranaense. Quizás un poquito más preparado, ¿no? Estoy comparando talento que Endrick, que fichó en Madrid, pero un jugador que ya tiene más rodaje, que ha jugado en Libertadores, que aquí en Brasil, en Sudamérica es muy difícil. Y bueno, yo creo que es un buen fichaje, pensando que es un jugador joven y un jugador de futuro.
A ver si acaba aquí en Barcelona. Oye, el Barça va a ganar la Liga, a ver si es esta semana o la que viene, con Xavi, ¿no? Acabo con esto. ¿Qué te está pareciendo tu excompañero Xavi como entrenador, ya ganando una Liga en su segundo año, digamos así, ¿no?, en el año y medio que lleva aquí?
Ah, fantástico. Yo creo que Xavi conoce desde niño lo que es el Barça, no solo dentro del campo, pero fuera también. Ha reconstruido un equipo que no es fácil, el legado es construido. Yo creo que hoy Barça tiene un sistema defensivo bastante competente que puede para la próxima temporada hacer fuerza y de Champions llegar lejos, ¿no? Porque era un sector que el Barça lo sufría un poco con la retirada de Piqué, con las salidas ahora de Sergio, con los de Alba, que ya no estaba jugando más a menudo ahí en su posición. Yo creo que el Barça se organizó muy bien defensivamente. Ahora un otro fichaje para que tenga ese poder de ser más cirúrgico dentro de los partidos importantes, con la juventud que tiene de Pedri, de Gavi, de Jong. Yo creo que el Barça viene fuerte y para mí yo creo que es un reto batido por Xavi, coger un equipo que venía de transición, que un jugador jóvenes, jugadores que tenía ahí posibilidad de salir buen resultado y también posibilidad de no estar bien. Yo creo que cumplió un buen papel, ojalá pueda seguir ahí trabajando. Conoce, como has dicho antes, conoce muy bien lo que es el Barça en todos los sectores posibles, conoce el perfil del juego del Barça para poder fichar a cada jugador para no fichar por fichar, como hizo el Barça durante mucho tiempo, y ojalá pueda formar un equipo competitivo a nivel de Champions y llegar muy lejos.
Ojalá, ojalá, te veo bien informado desde Brasil. Josep Nilsson, un placer, si vienes por Barcelona, pásanos a visitar aquí a la radio. Obrigado, de verdad, muchas gracias.
Gracias a vosotros, que tenga un bon dia.
Bon dia, bon dia. A Brasil, bona nit aquí a Catalunya. Gràcies, José, gràcies per aquesta conversa, analitzar una mica aquests aspectes, el de Busquets, i també ja aprofitant que coneix bé a Deco i que van ser companys, en preguntar-li per Deco i per Xavi, amb qui també va ser company Josep Nilsson. No m'he atrevit amb allò de les ovelles negres, perquè no, vull dir que no.
Tenia pressa.
Es valia amb un pollastre.
Sí, sí.
Es valia amb un pollastre.
I ja està, no? Tanquem aquest capítol, les ovelles negres, d'aquell vestidor, i tinguem la festa en pau, perquè, a més, ens ha atès molt amablement, connectant-se, em diu el Manu Vilardell, no?, a través d'aplicació, des del Brasil, vull dir que el tio s'ho ha currat, no?, s'ho ha currat, Josep Nilsson. Tothom diu que Deco ho farà molt bé i que li hem de donar una oportunitat. Bé, ara tornem a Busquets, però em crida l'atenció, perquè l'altre dia ens ho va dir André Curí, avui Josep Nilsson, de dir, escolta, treballa bé, donem-li una oportunitat, a veure com va... No sé, a mi em sorprèn, perquè no té molta experiència en aquests càrrecs, però...
És difícil valorar-lo perquè no l'hem vist. I, per tant, clar, dir si ho farà bé o malament... A mi m'encaixa més la figura de Deco en el lloc de Jordi Cruyff, fent aquesta funció, que no tant de director esportiu, però és veritat que al final no l'hem vist, o sigui, realment tampoc sabem...
Posats a imaginar-lo en algun lloc, que ens l'hem d'imaginar en algun lloc.
Jo me l'imaginaria més en el lloc i fent la feina de Jordi Cruyff, que no tant de director.
L'altre dia, Mundo Deportivo, Roger Terolló, deia, anava per aquí, que si Jordi Cruyff continua, volien que Jordi Cruyff ocupés la vacant de Mateu Alemany i per sota Deco. Això és el que deia Mundo Deportivo l'altre dia.
Jo ho veig així, també.
A mi el que em passa és que no l'hem vist... Això per començar.
És que si no l'hem vist, potser és
però
un sintomàtic.
Però per continuar, ja, no? hem de mirar qui és i què és el que fa. Vull dir, és una persona que és agent de futbolistes, és l'agent de Rafinha. Per molt que tanqui ara l'agència de representació o que la deixi en mans d'altres persones, jo crec que és molt difícil que tu puguis separar l'estima normal que tens cap a un futbolista que és teu i alhora ve de negociar, per exemple, la renovació d'Ousmane Dembélé, que és un futbolista que li fa la competència a Rafinha.
Hi
ha un conflicte d'interessos que és perfectament normal i comprensible. A mi això és el que no m'encaixa. De primeres experiències, bé, doncs tots hem començat d'alguna manera. El que passa és que potser aquest club no està en el context perfecte i econòmic com per anar fent...
experiments.
Exacte.
Jo crec que per mi això és el conflicte d'interessos també el trobo una mica preocupant, però també el fet de que no el veiem en aquesta posició perquè no ho ha fet, i jo no sé si el Barça ha de ser un banc de proves perquè un agent de futbolistes miri d'obrir-se camí professional com a director de futbol. Jo crec que el Barça ha de buscar figures tipus Mateu Alemany, contrastadíssimes i capaces de resoldre situacions com la que té el club en aquest mercat estiu.
Bé, tanquem aquest parèntesi que he fet, aprofitant la pregunta a Josep Nilsson. Fem una pausa d'un minut i quan tornem als plans de futur del Barça per mirar de substituir aquesta figura de Sergio Busquets que marxarà a partir del 30 de juny.
RAC 1. A Hyundai et portem del cotxe més venut a Espanya a la tecnologia més innovadora. Perquè tens un Hyundai Tucson híbrid endollable amb etiqueta zero per 331 euros al mes amb el nostre renting a particulars tot inclòs. Més informació a Hyundai.es. Audi Center Barcelona Sud, el concessionari que batega, està molt a prop teu. Entra a la zona d'altes emocions i trobaràs l'Audi nou o seminou dels teus somnis. I si el teu Audi necessita una revisió, l'anem a recollir i te'l tornem a punt. T'esperem a Audi Center Barcelona Sud, filial de Volkswagen Group Retail Spain, a carrer A61 de Zona Franca.
Aquest any el Saló de Ford és a Ford Covesa.
Oportunitats irrepetibles com...
Ford Fiesta per 18.500 euros.
Ford Focus per 20.800 euros.
Ford Kuga per 22.800 euros.
I moltes més ofertes amb entrega immediata.
El Saló de Ford és a...
Covesa Badalona, Mataró i Mollet.
Covesa Sabadell, Terrassa i Martorell.
Covesa Girona, Blanes i Mont-ras.
Si vols un Ford...
pensa en Covesa.
Diràs, amb Aleix Pariser.
Maxus,
Furgonetes elèctriques amb fins a 11 metres cúbics de capacitat t'està oferint la tertúlia del Tu diràs.
A veure, Marta, va, per on passen els plans del Barça per succeir Busquets?
Doncs pel que sabem a RAC1, per la bona relació entre el president Joan Laporta i Jorge Mendes, s'ha avançat molt en l'opció Rubén Neves, migcampista del Wolverhampton que juga de pivot.
De quin equip, perdona? De quin?
Del Wolverhampton.
Sortirem
del diàling.
Que mal parit. Saluda
el diàling, Marta. Però bé, els Wolves
de tota la vida. Els Wolves de Lopetegui i Adama, que va venir d'allà també.
Aquesta opció està molt avançada, la de Rubén Neves, juga de pivot, però és un jugador a qui el cos tècnic no veu per ocupar aquesta posició i pels inputs que tenim, Neves, independentment que acabi venint o no, no és l'escollit per interpretar el rol de Busquets. El Barça, per tant, busca un altre pivot que pugui fer-ho i aquest, insistim, no és Rubén Neves. De moment no s'ha pres la decisió de qui ha de ser perquè internament encara no saben quins marges tindran per poder fitxar tenint en compte les restriccions del fair play. Es busca, per tant, un pivot que s'ajusti al perfil que vol l'entrenador i als marges del fair play. No cal dir que l'opció preferida de Xavi és Zubimendi, que ara mateix es veu com una quimera pel seu preu, 60 milions, i que pràcticament ja està descartat. El que hi és un escenari de màxims i un escenari de mínims, i fons de l'àrea esportiva ens admeten que aquest estiu pot ser pitjor per planificar que l'estiu passat perquè no hi ha, a més, palanques possibles. En aquest sentit, també, tenint en compte l'escenari que tenen per davant, ens reconeixen que el possible retorn de Messi ara mateix es veu molt difícil. Sigui com sigui, queda clar que trobar-li un relleu a Busquets és una prioritat absoluta des que va comunicar que no continuaria més enllà del 30 de juny.
Aquesta és la situació que radiografia perfectament la Marta de com substituir la figura de Sergio Busquets. Molt interessant això que expliques, que Rubén Neves, si arriba, també podria jugar en alguna altra posició del mig del camp i que no el veuen, no?, com aquest perfil de mig centre defensiu.
Sobretot ens ha de quedar clar això, que el cos tècnic no veuen que Rubén Neves pugui ser qui agafi el rol que deixa Sergio Busquets.
I és una cagada si tu portes un, portes un jugador que no vol Xavi, així directament. Per jugar aquesta posició.
O que no el vol de mig centre, potser és un interior que et sorprèn i et surt molt bé.
Tu al final tindràs el marge que tindràs per fitxar i tindràs unes necessitats que tothom sap quines són, que és una, la del pivot, la lateral dret, o sigui, que no pots fer fitxar altres futbolistes, no? I a més, potser per fitxar un altre, o sigui, per posar Rubén Neves en una altra posició, aquí el Barça probablement anirà a per Gundogan, no? O sigui, jo crec que realment fitxar Rubén Neves perquè no jugui de pivot, quan realment jo crec que no té aquest perfil per jugar a pivot, no tindria molt sentit per mi.
No, de fet, el cos tècnic agrada molt que tingui esperit defensiu aquesta figura del mig centre, és a dir, De Jong no té esperit defensiu.
De Jong, es veurà el dia
que pot jugar-hi, sí, però que no et complirà la funció que t'estava fent Busquets, que era ajuntar...
I De Jong és per jugar amb algú.
Exacte, és la parella de ball perfecta de Busquets i d'un pivot defensiu perquè és més lliure, juga més avançat, busca porteria, i un pivot defensiu com Busquets és el que aguantava més la posició, que és el que li falta amb aquest equip i el que s'està buscant. Jo estic d'acord amb l'Àlex, en el moment en què tu tens una situació tan econòmicament complexa i reduïda, has de saber molt bé on poses els calés. I els calés han d'anar destinats a fitxar la gent que tu necessites i els perfils concrets. No estàs per anar fent proves, no? Parlant ni experiments.
No, en absolut. Has de tenir molt clar. Ja és una mica preocupant que no sàpiguen exactament què poden gastar o quan... Perquè, clar, d'aquesta manera tampoc saps a on has de disparar, saps? Però, en tot cas, has de disparar allò que diuen a tiro segur.
I ja va passar una mica l'any passat amb Rafinha, que pobra, semblarà que jo li tingui mania a Rafinha, tant parlar de Rafinha i no és el cas. No és el cas, de veritat que no, i al final m'ha acabat encaixant i tot, però vull dir que l'any passat el primer fitxatge que va arribar va ser el de Rafinha, quan tu tenies tota una plantilla per reformular i quan ja havies renovat a Dembélé, llavors va ser un moviment que no es va entendre gaire en el sentit de les prioritats futbolístiques que hi havia en aquells moments, doncs passa una mica mateix.
I que va condicionar tota l'estona, l'encaix salarial dins els marges del fair play.
En un cas, perdó, la bona tarda.
Ara... Sí. Bon dia.
No, és que el Xavi Puig ara mirarà cap al planter, a veure si hi ha algun Busquets del planter, però...
Sí, estava pensant que tant en el cas de Rafinha com en el de Rubén Neves, si acaba venint, hi ha la mateixa casuística, diríem, que hi ha un representant amb bona relació amb el president. Deco i Méndez, que deu interessar per alguna altra banda, no tant Rubén favor, Neves, no? Però sí perquè després algun altre jugador t'acabi renovant i no se n'acabi anant, o acabi renovant per una quantitat una miqueta inferior a la que ell voldria.
Perquè som un club familiar.
Tot té una explicació.
Hi ha moltes operacions que s'han d'entendre moltes vegades, això és de l'interès. No, abans volia dir una cosa, el tema del Frenkie, de jugant de pivot, o sigui, el millor exemple, el dia del Rayo, que juga sol en el pivot defensiu en lloc de Busquets, i aquell dia, en el primer gol, surt a fer la pressió a l'Ivan Balliu i queda un forat allà al mig, que és quan aprofita Camello per donar-li a Álvaro i que fa el gol, i després en el segon arriba a traquejar. O sigui, està claríssim que Frenkie de pivot sol, no. Acompanyat amb algú.
I això el cos tècnic ho tenen clar.
És que, això és que a més, és que ja et dic, l'exemple el tenim de fa 2-3 setmanes a Vallecas, sí. Que va ser evident.
Si no, has de canviar una mica la manera de jugar. Vull dir, no? Si tu jugues amb Frenkie de Jong sol, que saps que et marxarà, has de canviar alguna cosa. És a dir, o no Pedri s'ha de quedar, o un dels centrals ha d'anar a fer de pivot i per tant quedar-te amb 3 al darrere, vull dir, has d'inventar alguna cosa, no? Si jugues només amb Frenkie de Jong. Bé, no és fàcil, eh? No és fàcil ara buscar
un jugador. No l'han trobat en 13 anys,
I sense diners, aquest és el problema, perquè si no al final busques tu i Mendy o Rodri, que són els preferits, però clar, si no... mateix són impossibles aquests dos.
Anem a Miravall amb el Xavi Puig. No? Anem a Miravall, a veure, el planter, el Barça, tant que no? S'ha tret pit últimament, que el Barça, el planter, ha tret grans jugadors, i és cert, grans migcampistes, sobretot, no? En els últims anys. A veure què hi ha, Xavi.
S'hem de terregirar vestidors dels equips del planter, ho hem fet amb un dels grans entesos en aquesta matèria, l'home segurament que els ha vist més i els ha narrat més partits durant anys i panys.
Sabeu qui és?
Del futbol base.
Sabeu de qui parla?
El Jaume Marcet.
Sí, home, que jo crec que tothom d'en peus per parlar del futbol base del Barça, Jaume Marcet.
Jaume Marcet, Barça TV, anat baixant esglaons. Primer el Barça Atlètic, amb Marc Casado, 19 anys.
Aquesta temporada a mi m'ha sorprès pel seu grau de lideratge. Primer estem parlant de que Casado té un molt bon nivell tècnic. És un jugador que no perd pilotes. I després és un jugador que té una capacitat defensiva, una capacitat de robar pilotes, de córrer, d'estar ben col·locat, de fer sacrificis, de fer cobertures, que realment... jo crec que impressiona. A mi, si per buscar a vegades comparacions per gent que no s'ha dit en un jugador, si hi ha un jugador amb el que em recorda, salvant les diferències, és en Mascherano. No és molt alt, té molta energia, està tot arreu i pot tenir, per què no, una opció del primer equip jugar en posicions més defensives, perquè sobretot jo crec que és un jugador que no és brillant en pilota, tot i que insisteixo és molt correcte, però sobretot defensivament per mi em sembla un jugador bestial.
Per tant, tampoc l'acaba de veure en la posició de Busquets, i com ja va passar la gira, que se la van portar a Xavi, per actuar més de lateral que no pas de pivot defensiu. Anem un esglaó per sota, el Giovanni Lá.
Tenim a Gerard Hernández, que segurament és el jugador que té més trajectòria en categories inferiors amb les seleccions i que té molt bona projecció, però és un jugador que aquesta temporada li ha costat fer-se amb l'equip titular. És un jugador que físicament és molt fort, és alt, té bon joc aeri, és molt correcte amb la pilota als peus i defensivament és bo. I l'altre jugador és Biel Vicens, que segurament és un dels jugadors que passen desapercebuts, però que al final a mi em recorda una miqueta, perquè la gent ho entengui, el perfil Sergi Roberto. En quin sentit ho dic? Ho dic perquè és un jugador molt polivalent. En realitat, ell, quan arriba al Barça, el cadet B, juga d'interior, després passa a ser mig centre, però també el veiem de lateral dret i lateral esquerre. O sigui, és un jugador super, super polivalent. I és un jugador amb molt caràcter, molt intens.
Doncs el Giovanni Lá, amb el Gerard Hernández, que no s'ha acabat de consolidar aquesta temporada, i amb el Biel Vicens, que pot fer una mica de tot i que compara amb Sergi Roberto. Anem al juvenil B, i aquí... parem atenció aquí.
Sí?
El nom de Pau Prim. Hòstia.
És una debilitat personal. Jo l'he pogut veure des de que era benjamí i és una meravella. O sigui, és un jugador que t'entra pels ulls. Per què? Perquè tècnicament és molt bo, perquè té capacitat creativa, perquè és molt associatiu i perquè té una cosa que hi ha molt pocs jugadors que tinguin, que és absolutament ambidextre. Com tots els ambidextres, en realitat és dretà, però té una confiança amb la cama esquerra. Jo l'he vist fins i tot xutar penals amb l'esquerra, xutar faltes. És molt imaginatiu, té dribbling, o sigui, per entendre'ns, té algunes cosetes a Frenkie de Jong, té xut,
però després és molt posicional també. A vegades em recorda Cesc Fàbregas per la capacitat que té per arribar, però també té coses de Busquets. Jo crec que és un migcampista que entén molt el joc, és molt intel·ligent. Vull dir que segurament és el migcampista de més projecció que tenim a la Masia.
Doncs apuntem el nom de Pau Prim, que és amb la selecció espanyola sub-17, igual que Lamin Yamal és també en aquesta convocatòria. I encara hem anat una mica més avall, dic ja per parlar potser pel relleu del relleu de Busquets.
Has fet molta feina, Puig.
Per anar avançant, sí. Perquè el Barça no ho ha fet amb Busquets.
Perquè no passi el mateix.
Sabia que es retiraria.
15 anys més.
El Barça sabia que es retiraria Busquets i estem on estem, doncs nosaltres ja anem avançant feina. Cadeta, generació Lamin Yamal, Marc Bernal.
Va començar d'extrem, després va ser més interior, i aquest any amb Ivan Carrasco s'ha consolidat com a pivot. El que el diferencia d'altres jugadors és que és molt físic, o sigui que té una potència, té una alçada, té una força, té un recorregut que si fos africà diríem és el clàssic pivot senegalès, no? Però no, és nascut a Berga. I és un noi que a més de tenir aquestes qualitats físiques, de tenir un xut impressionant, sempre ha marcat molts gols, perquè té un xut fantàstic. També sap ser posicional, també sap guardar la posició, també sap girar, també és un jugador defensivament bo.
Doncs Marc Bernal, un berguedà que juga al cadet A, aquest encara, per tant, tot just amb 15 anys com Lamin Yamal.
Ara m'ha fet gràcia això que deia el Jaume Mercè, que en sap molt, i ara he volgut saber qui era una mica més, Pau Prim. Veig que el 22 d'abril, abans del Barça Atlético, es va entrenar amb el primer equip, aquell dia. S'ha entrenat abans de rebre l'Atlètic de Madrid el dia de Sant Jordi, no? El dia que el Barça guanya, juntament aquell dia hi havia Lamin Yamal, Pau Cubarsí, Alejandro Ramos, que també són juvenils, i hi havia Pau Prim, vull dir que ja s'ha entrenat aquesta temporada amb el primer equip
de Martorell.
Ja l'han cridat, Pau Prim, 17 anyets. Molt bé. N'estarem pendents, no sé, sé que és difícil, perquè no? Són joves, però hem vist irrupcions de jugadors més joves.
Té 17 anys, hem vist Yamal, que 15, no?
Bé, el propi Busquets també.
Estava pensant Busquets i Pedro quan debuten.
Busquets debuten amb 20 anys.
Era una mica més, 2008.
Era una mica més grans, però hi ha altres temps.
L'únic que, per exemple, aquests dies, mirant coses de Busquets, recuperant declaracions seves, etcètera, etcètera, reflexions, sobretot, a veure, cauré en el tòpic, no? Però reivindicar el valor d'algú com Guardiola, que va confiar en joves desconeguts, jugant-se les garrofes com Busquets, en el cas de Busquets posant-lo de titular per sorpresa, i sota molta pressió, perquè venien...
Ahir van fer un reportatge magnífic del debut de Busquets, si voleu recuperar-lo al tram final de la tertúlia. Va ser maquíssim recordar com era, què dèiem a la transmissió, qui és aquest Busquets.
És que al final aquí s'ha de posar també molt el focus en la confiança que tingui un entrenador en creure i donar minuts i protagonisme a un jove i polir-lo, perquè al final també, sentint moltes reflexions de Busquets, Busquets deia que havia estat clau que Guardiola es creués en el seu camí, que havia estat com una mena de màster, no? Allò tot condensat, tot el que tàcticament Guardiola li havia aportat, perquè al final Guardiola amb Busquets moldeja un pivot a imatge i semejança del que ell vol i del que...
I té paciència
per anar a polir.
De l'entrenador
mentor.
Sí, perquè clar, tu l'estàs exposant, el que deies, a una pressió molt gran, i has d'assumir que pot ser que no arribi al nivell, que ja hi arribarà, però depèn quin tipus d'entrenador, la pressió externa de dir no, amb gent així no podem, necessitem professionals i tal, et carregues carreres de gent quan encara tot just estan començant. Per tant, jo crec que la figura de l'entrenador té moltíssima responsabilitat en aquests casos.
Aquí dos coses, que és l'entrenador que creguin tu i després el jugador, i no és fàcil sent tan jove, saber assimilar tota aquesta pressió, perquè més el Barça aquell dia empata 1-1 contra el Racing,
sí, contra el Racing,
el tercer partit des de Gijón, que el Barça guanya 1-6 o 2-6,
però
clar, el fàcil és palmo 1-0 a Sòria, el faig de votar contra el Racing, escolta, intento, jo què sé, tirar les vaques sagrades o tal, i segueix apostant per ells, i al final, doncs, el resultat ja sabem quin ha estat.
Sí, sí. Ahir tirant de Maroteca, recordo que al final del partit, en l'1-1 que feia Jordi Costa, ara fa de forma brutal el Xavi Puig, però en aquella època ho feia el gran Jordi Costa, i en l'1-1 d'aquell 2008 ell diu, Busquets, la gran sorpresa, si segueix aquest nivell, tenim mig centre per molts anys.
Mira, 15. O sigui, sí, ja... És un visionari.
Sí, aviam, s'equivocava molt, s'equivocava molt també el Costa, però aquesta medalleta li posaré. No, aquesta medalleta li posaré perquè jo vaig sentir i dic, collons, quina visió el Costa va tenir en Busquets.
De tant en tant.
Des d'aquí una abraçada. Que
va, que deia l'Anix, això amb 17 anys anant debutat, jo crec que també és una posició... un pèl fotuda per debutar gaire jove, perquè sí, físicament sí. Has d'estar mínimament construït, diríem, perquè
de 17 a 20 anys, un futbolista canvia molt físicament, dic, sí, sí, estic d'acord. Estic
amb
sí.
17 ara. Allà al mig, segons com, igual et passen per sobre, encara que no ho vulguis.
Però jo el vaig veure a debutar i li anava gran la samarreta, se'l veia espigat, no? Paties, dic, fotrà un cop i el trencaran, aquest nano, no?
Tampoc ningú tenia tan clar com jugava el Barça en aquell moment... No, la idea clar. De Guardiola que va anar avançant, clar, no tenia, no li havien agafat la mida.
O sigui, per entendre'ns, a Busquets no l'estaven comparant amb un motlle tan definit
com ara fem.
És que el que vingui com ara li passarà aquí qui es posi en aquestes sabates, en aquesta posició.
Hem parlat de molts noms, no? La Marta ha explicat una mica els plans que hi ha a l'àrea esportiva ara, encara amb Mateu Alemany, i amb Xavi, i amb Jordi Cruyff. Hem parlat del planter, aquest exercici era molt interessant que ha fet el Xavi Puig amb el Jaume Marcet de Barça TV. I hi ha un nom que no ha sortit, que és el de Nico. Ja hem explicat moltes vegades que Nico també té una vocació massa ofensiva i que a l'estaf tècnic això no l'acabaven de veure en aquesta posició perquè no tenia aquesta essència un pèl més defensiva que tenia Busquets, però hosti, visualment, estèticament, físicament, sembla el jugador que s'assembla més, no? A mi m'ho sembla, com a mínim.
La Maria ho ha explicat molt, al final és que l'entrenador, el Costeni, és clau, i si no te'l creus, jo crec que se'l segueix per això, precisament. I jo recordo el dia de l'Olot, que és el primer partit amistós, que Nico juga en aquella posició, que no va estar malament. Evita que havia de visió una miqueta a l'escena, però no va estar malament, s'anticipava bé, no perdia la posició, però, bueno, al final és que és això, és que jo crec que forma part d'això, si tu no te'l creus, és que és molt difícil.
Però el veuríeu, vosaltres, encara que...
Sí. A mi m'hagués agradat veure'l.
Jo sí, a mi també, però hi ha alguna cosa allà que no li encaixa a Xavi, no sé. Jo sí que el provaria, però...
És,
no
és que clar, és una posició tan clau que,
i delicada sí.
Que si no ho veus clar i t'estàs jugant poder guanyar títols i poder seguir avançant, és normal que al final decideixis que el millor és cedir-lo perquè les presses et poden, i quan les presses et poden realment és complicat. I també perquè a la Masia, durant tots aquests anys, que el propi Xavi ho ha explicat moltes vegades, s'ha perdut doncs, aquest punt de cocció de migcampistes que abans doncs es feia d'una manera i ara doncs es fa d'una altra, i això doncs ho ha criticat moltes vegades.
Abans les fornades sortien soles, d'aquell
home,
forn.
Home, sí, va haver-hi una època costa, que sortien moltíssims, i home, doncs Oriol Romeu, Oriol Busquets, Sergi Samper, Gerard Gumbau, estic parlant de futbolistes que han debutat amb el primer equip, mm-hmm. Però què passa? Que hi havia allà un tap anomenat Sergio Busquets, que feia molt complicat aquest relleu.
Tindrem temps de parlar-ne, del relleu de Busquets, perquè en queda molt estiu per endavant. Un altre nom. El Barça ja ha començat a treballar amb la renovació de Dembélé, Marta.
Sí, acaba contracte el 30 de juny del 2024, però es vol anar avançant en aquesta carpeta perquè a partir del 30 de juny la clàusula li baixa els 50 milions i no es vol córrer cap risc amb ell sent una peça bàsica com ho és per Xavi. Va haver-hi la primera trobada fa uns dies i la gent ja ha rebut la proposta inicial, que és el punt de partida bàsic per iniciar aquesta negociació. El jugador està obert a renovar i la seva prioritat, no cal dir-ho, que és continuar aquí, així que... En fi, pel que transmeten les dues parts, les sensacions són bones. De moment, el que ens diuen fons del club és que la primera proposta és d'allargar-li el contracte fins al 2027.
Aquest serial tornarà a ser tan maco.
Que el tanqui Mateu Alemany, és boníssim, això, eh?
Tancar el cercle.
Molt bé, vinga. Tancant la renovació de Dembélé després de tot el que...
És meravellós.
És irònic.
Amb un sí o amb un no, que hem de fer una pausa, i de seguida farem un abans, un especial informatiu dels companys del 9C, amb l'Anna Ballonesta al capdavant, perquè... A la mitjanit en punt arrenca la campanya electoral d'aquestes eleccions municipals i, per tant, volen fer una sèrie de connexions, evidentment, arreu dels partits i del país per saber com arrenca aquesta campanya electoral. Per tant, aturarem un moment, durant uns minuts, el Tu diràs, perquè entrin els companys del 9C i puguem viure aquesta arrencada de la campanya electoral. Amb un sí o amb un no. Renovaríeu Dembélé?
Sí.
Anaïs?
Rotundament sí.
Maria?
No rotundament, però sí.
Marta?
Sí.
Renovaries, eh? Val. Vinga, fem una pausa.
Flipo d'estar dient això després del que ha passat, però sí.
Fem una pausa i de seguida saludem els companys del 9C, farem aquest break aquí al Tu Diràs, però continuarem, fins a la una de la matinada, continuarem amb moltes més coses aquí al Tu Diràs.
Tu Diràs, amb Aleix Pericé.
Diuen que la llum és vida, és coneixement. Sense llum no hi ha colors i res no en supera la velocitat. Per això els qui la dominen s'avancen al futur. Viu l'avantguarda amb l'Audi Q5 amb llums a LED personalitzables per 600 euros al mes a 48 mesos i amb entrega immediata amb Visa Renting. Entrada 9.947 euros. Oferta Volkswagen Renting fins al 31 de maig. Consulta'm les condicions a Audi Ponés.
A Obramat tenim tot tipus de solucions en eficiència energètica. Panells solars, inversors, bateries, així com també aerotèrmia i tot el que cal per instal·lar-la. Professionals de la construcció i de reforma. Obramat.
Mundo Deportivo i One16 presenten The Paddle Cup by Cupra, el teu circuit nacional de pàdel amateur. 8 seus i un màster final. Primer torneig al Cercle Sabadellès del 15 al 21 de maig. Inscriu-te a thepaddlecup.com amb el patrocini principal de Cupra i el patrocini de Wilson. NTT Data, Intimissimi Uomo, Mau, Adeslas, Danone i el Com Viatges.
Bona nit. En el sorteig del midia de l'11 d'avui, la data guanyadora ha estat...
el 23 d'abril del 1978.
I el número de la sort, el...
l'1.
Recorda que demà, com cada divendres, tens un pot milionari en el sorteig de l'Eurojackpot de l'11. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
Passi el que passi, no us perdeu cap detall de RAC1 amb RAC1.cat, el portal de notícies de RAC1.
Comparteix.
Notícies, esports, entreteniment.
Escolta.
Tot l'univers RAC1 al detall.
RAC1.cat.